Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'Escola Mare de Déu de la Salut desconeixia el suposat cas d'abusos per part d'un docent a un alumne. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Així ho han expressat aquesta emissora després que hagi quedat en llibertat l'acusat detingut aquest dilluns. Maria Díaz és psicòloga i orientadora del centre.
En tot cas, ha de quedar clar i meridià que com a centre escolar, per nosaltres el que prima és el benestar i la seguretat dels nostres alumnes i en tot cas actuarem sempre en aquesta línia.
Els Mossos estan investigant el professor per uns fets que van començar el 2008, quan la víctima tenia 13 anys i s'haurien allargat durant 9 anys.
Detinguts dos homes per traficar amb drogues a través d'una associació canàbica al carrer Rafael Casanova, a Can Feu.
Els arrestats de 37 i 26 anys estaven acusats de vendre substàncies a persones que no eren sòcies del club canàbic. Els dos han quedat en llibertat amb càrrecs i no es descarta la detenció d'un tercer implicat.
I en esports, la Junta Electoral del Club Natació Sabadell es reuneix a aquesta hora per fixar les signatures necessàries per proclamar les candidatures als comicis a la presidència.
De moment hi ha quatre candidats, l'actual president Claudi Martí, Joan Reixac, Àngel Vinyeta i Antoni Ortiz. Vinyeta s'ha mostrat confiat al programa Hotel Suís d'aquesta casa que podrà passar el tall.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C33 hi ha 5 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit Barcelona i 4 quilòmetres més al mateix municipi, però a la C58 també en sentit sud. Ja a la ciutat comtal, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en sentit Besòs i a la ronda de dalt entre Sarrià i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Tenim 23 graus a Sabadell, la mateixa temperatura dels últims dies a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Pere Cladera. Bona tarda.
Molt bona tarda. La situació meteorològica per aquestes pròximes hores vindrà marcada per les nuvolades que creixeran i que estan creixent ja a hores d'ara en alguns sectors del Pirineu i Prepirineu gironí, on es podria arribar a escapar algun ruixat poc important. També nuvolades en d'altres punts de muntanya de la serralada prelitoral i zones properes, i també en especial cap al sector del port, on de manera local també es podria arribar a escapar algun ruixat. Avançada la tarda i sobretot de cara al vespre, els núvols tornaran a augmentar de manera abundant al voltant del Camp de Tarragona i sobretot també cap al Delta de l'Ebre. I és en aquests sectors on a partir d'aquesta pròxima nit esperem xàfecs localment acompanyats de tempesta i que podrien ser puntualment d'intensitat forta. Ho poden ser també al llarg d'aquesta pròxima matinada i fins demà primeres hores del matí. En aquests sectors, com dèiem, avís per intensitat de pluja, on es podrien arribar a acumular més de 20 litres en tan sols 30 minuts. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Escola Mare de Déu de la Salut assegura que ha posat en marxa tots els mecanismes i protocols després de donar-se a conèixer la detenció d'un mestre de l'escola acusat de presumptes agressions sexuals a una menor. Fons del centre han explicat a Ràdio Sabadell que no tenien cap constància ni notícia que fets com aquests poguessin passar a l'escola. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda. Els fets es van desencadenar després que dilluns els Mossos d'Esquadra es personessin a l'Escola Mare de Déu de la Salut per detenir un dels professors de primària. Però no va ser fins ahir que l'escola va saber-ne els motius. Llavors va convocar el claustre de professors amb un representant del bisbat per explicar-los els fets i aquest matí s'ha reunit al Consell Escolar. Abans, però, l'escola més un comunicat que s'ha fet arribar a les famílies i als mitjans de comunicació. Maria Díaz, psicòloga i orientadora del centre, assegura que s'han activat tots els protocols.
Des del primer moment en què a nosaltres ens arriba la informació de que el tema és un presumpte delicte d'abusos sexuals, hem activat el nostre protocol, que hem assumit el protocol de la Generalitat, el que diu en aquests casos, i en activar-lo el que hem fet és apartar aquesta persona, el professor, de la docència i de tot el que és l'entorn escolar.
A banda de posar en marxa tots aquests protocols, l'escola també ha volgut deixar clar les famílies i els alumnes que poden traslladar qualsevol problema al centre. Això sí, asseguren que no tenen cap constància que poguessin passar fets com aquests al centre.
Hem de dir que nosaltres no hem sospitat mai res, no teníem notícia de res en aquest sentit, però que sí que pues el que et dic, no? que estem oberts a que quan hi hagi alumnes que vulguin manifestar, si és que hi ha hagut altres casos, doncs els recollirem.
Díaz assegura que la policia catalana no els ha demanat informació sobre el professor ni sobre les activitats de l'escola. En qualsevol cas, ha transcendit que els Mossos estan investigant uns fets que haurien començat a l'any 2008, quan l'home tenia 40 anys i la seva víctima 13, una situació que s'hauria allargat durant 11 anys fins a l'any 2017. Ha estat ara, després d'aquest tractament psicològic, que el jove ha denunciat el cas. La denúncia es va produir a mitjans del mes de juliol. La policia catalana no descarta que hi pugui haver d'altres víctimes.
Una façana calcinada, vidres trencats i acumulació de fum en algunes aules. Aquest és el balanç de danys a l'escola Ribatallada de la Creu Alta, que aquesta matinada s'ha vist afectada per l'incendi de 4 contenidors del carrer Montseny, on toca una de les parets del centre educatiu. Després de l'ensurt de primera hora, els tècnics i la brigada municipal de neteja s'han mobilitzat per aconseguir que l'escola torni a la normalitat el més aviat possible. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El foc en els contenidors, els 4 han quedat totalment calcinats, ha començat pels vols de les 5 de la matinada. 3 vehicles també han resultat afectats per les flames, però sens dubte el daltabaix més gran ha estat per a l'escola Ribatallada. El claustre del centre s'ha mobilitzat a primera hora per intentar organitzar la jornada i que els alumnes poguessin anar igualment a escola, malgrat les afectacions. I ho han aconseguit els de P3, P4 i P5, s'han quedat en altres espais del centre, mentre que els més grans s'han repartit entre les places Lluís Sobirana i el Parc Taulí en una sortida gairebé improvisada. Fins a l'escola del carrer Canonge Juncà, cantonada amb Montseny, també s'hi ha desplaçat el regidor d'Educació Manuel Robles, acompanyat de la regidora de districte Laura Reyes, per fer un seguiment de la situació. En declaració a Ràdio Sabadell, Robles ha lamentat el que ha qualificat d'acte vandàlic.
Mai ens agrada llevar-nos amb notícies d'aquestes i que actes vandàlics puguin afectar la vida ordinària de qualsevol ciutadà, i si evidentment són escolars, no sembla que afecta molt més, no? I bueno, però de totes formes, vull dir, ha hagut una resposta superràpida de tot el que és el col·lectiu municipal.
Entre les actuacions que ja s'han fet avui, hi ha la ventilació dels diferents espais on s'havia acumulat fum. A més, també s'instal·laran diversos aparells purificadors d'aire. La brigada de neteja també està netejant les aules que s'han endut la pitjor part, en especial la de P4, i els operaris han pres mides dels vidres per tal de poder reposar-los en els pròxims dies. Mentrestant, es posaran fustes per garantir-ne la seguretat. També s'haurà de pintar la façana afectada. A primera hora del matí, tècnics de la companyia elèctrica han estat instal·lant el cablejat que havia cremat i que ha deixat sense subministrament una estona tant l'escola com els immobles del costat.
Encara en successos, llibertat amb càrrecs per dos homes de 37 i 26 anys que traficaven amb drogues a través d'una associació canàbica ubicada a l'avinguda Rafel de Casanova. Una operació conjunta dels Mossos i la Policia Municipal ha permès desarticular l'entramat.
Enric Cervelló, cap de la comissaria de Sabadell, confirma que al local hi havia activitats que no es corresponien amb les establertes.
Es va detectar en el club canari que van avisar que hi havia, no només feien les activitats pròpies d'un club cannàbic, sinó que a més venien droga i a tothom, i no només als socis o el treball que fan normalment les canàbics, les associacions canàbiques. Llavors vam estar investigant i vam veure que efectivament que no es corresponia al que deien que feien amb el que veritablement feien. I al final vam parlar amb el jutjat i ens va donar la d'entrada i vam entrar.
Durant el registre, els agents van localitzar 5 quilos de marihuana, 1 quilo de xis i diversos estris per manipular les substàncies estupefaents. També hi havia un registre dels compradors i els preus que se'ls aplicaven per les quantitats. Segons els càlculs de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents, el valor de la droga decomissada seria de pràcticament 36.300 euros. El cap dels Mossos adverteix que els clubs hi poden anar només a consumir allà mateix i diu que a l'accedir-hi més gent de l'habitual, els veïns ho noten i alerten a la policia.
Hi ha més gent i, doncs, clar, no, al final qui ens alerta també només són els veïns, que ens diuen que allà sembla que ja l'activitat no és la que presumptament semblava que era. I nosaltres el que fem bàsicament és comprovar-ho, eh? I comprovem que efectivament no és el que es demanava, sinó que a més hi consta un delicte, és quan ja actuem.
La vigilància havia començat el mes de maig. Cervelló espera que encara es pugui detenir una tercera persona.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Part dels investigadors de l'Institut de Recerca i Innovació del Taulí, l'I3PT, ja s'han traslladat a la nau Bosser. Els responsables de la gestió, part de la recerca i els laboratoris 3D ja s'han traslladat a la zona de davant de la Torre de l'Aigua. En les pròximes dues setmanes ho farà també el laboratori de simulació mèdica.
Aquesta és la primera part d'un trasllat que culminarà a principis de l'any que ve, un cop acabades les obres del frontal de la Gran Via. En aquell espai s'hi ubicaran els laboratoris de recerca experimental i el seu personal. El director de l'I3PT, Lluís Blanc, assegura que aquests nous espais suposaran un gran canvi pels investigadors.
És un lloc diàfan, que es pot treballar molt bé, en totes les condicions, etc. Hem millorat molt, en aquest cas, el lloc de treball. També hem millorat amb la concepció, perquè tots aquests investigadors, innovadors, gestors, estan molt junts, hi ha un espai transversal.
A mitjà termini, però, quedaran pendents les obres de la part central de la nau, amb una superfície de 4.000 metres quadrats, cofinançades pel Fons FEDER. Blanc es mostra satisfet de comptar amb espais de treball més dignes, però qualifica d'oportunitat perduda no haver pogut impulsar l'anomenat parc de salut a la caserna de la Guàrdia Civil. Pel director de l'I3PT, omplir aquestes instal·lacions abandonades hauria aportat un valor afegit tant al Taulí com al conjunt de la ciutat.
Precisament sobre la caserna de la Guàrdia Civil s'ha posicionat avui la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, a les xarxes socials. Ha assegurat que l'Ajuntament iniciarà els tràmits per recuperar aquestes instal·lacions després de conèixer la intenció del Ministeri de Defensa de lliurar edificis militars abandonats a les administracions locals. Tot plegat arriba després d'un llarg litigi judicial iniciat el 2006 que no ha pogut desencallar aquesta situació. La commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer arriba aquest any amb un bri d'esperança per les persones que pateixen aquesta patologia. La neuròloga de l'Hospital de Sabadell, Carme Prat, ha explicat avui al Cafè de la Ràdio que s'està molt a prop de trobar un medicament que pugui ajudar a reduir l'avanç de la malaltia.
Però està previst que en breu pugui sortir aquest o algun més de la mateixa categoria. Per tant, doncs és esperançador, sí. I els pacients amb demència en fases molt, molt precoces. Diguéssim que les dades dels assajos clínics demostren que poden frenar la malaltia.
Tot plegat mentre les dades de l'Hospital de Sabadell diuen que la malaltia va en creixement.
El Servei de Neurologia del Taulí ha atès durant el darrer any 1.200 pacients, dels quals prop de 800 estan afectats per demències provocades per l'Alzheimer, una xifra superior als prop de 600 del darrer recompte. Un increment que per Prat està marcat per l'envelliment de la població, però també per la incidència de les malalties cardiovasculars. En qualsevol cas, l'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que pot alentir els seus efectes amb una combinació entre el tractament farmacològic i les teràpies d'espais com el de Laban, uns procediments que necessiten d'uns recursos per part de les famílies per poder millorar el seu abast. Ho ha explicat al Cafè de la Ràdio la neuropsicòloga i coordinadora de l'Avant Sabadell, Noemi Calzado.
Crec que sí que falten molts més recursos. Nosaltres pensem, i és una cosa que portem molts anys fent-ho, és que aquests grups d'ajuda terapèutica, aquests grups d'ajuda mútua fan fins i tot, no?, que les famílies que estem ben informades puguin fins i tot utilitzar d'una forma molt més adequada, no?, tot el que són consultes mèdiques. Per tant, si les famílies estiguessin més informades, més acompanyades, segurament que entre tots faríem un millor ús dels serveis i no col·lapsaríem de vegades amb les consultes ambulatòries.
Els tractaments de l'Havana es concentren en teràpies grupals individuals per exercitar el cervell i evitar-ne un ràpid deteriorament. A més, l'entitat amb seu al carrer Estrella també ofereix ajuda i assessorament a les famílies.
Sabadell reforçarà les accions d'acompanyament i assessorament als joves amb problemes de salut mental. Ho podrà fer gràcies a una subvenció de 85.000 euros de la Diputació de Barcelona per aquest any i el 2023. Al conjunt de la demarcació, la Diputació invertirà 2,7 milions d'euros en l'anomenat programa Escolta Jove aquest 2022.
El diputat de Joventut de l'Administració Supramunicipal, Javier Silva, destaca la importància d'actuar en aquesta línia.
Sovint i de forma continuada i al llarg dels anys es parla, no?, de la situació del jovent del nostre país, no?, de la situació de precarietat, de la situació, doncs, de manca d'emancipació, de la situació de manca d'acompanyament emocional precisament, no?, de les persones joves, i postpandèmia o durant la pandèmia i ara postpandèmia, doncs jo crec que és un tema del que s'ha parlat molt, s'ha parlat sovint. És una cosa bona, no?, que si situï a l'agenda precisament aquest debat, però crec que, a més, hi ha administracions, doncs, que ens hem posat a treballar aquest tema perquè hem detectat que, evidentment, hem de fer alguna cosa.
Amb aquests recursos s'augmentaran les hores d'atenció per part dels dos psicòlegs contractats. També s'incorporarà un informador que farà tres tallers diferents a instituts, orientats a gestionar l'angoixa, identificar el malestar i treballar l'empatia. A més, també s'ampliarà el servei d'assessoria de l'Oficina de Joventut fins a les 3 tardes per setmana amb cita prèvia. Finalment, s'impulsarà un estudi per plasmar la realitat emocional dels joves i s'oferiran 6 noves formacions per famílies, docents i altres professionals que tracten amb aquest col·lectiu.
Comença el procés de renovació de la Junta Directiva de la Fundació Bosch i Cardellach. Ja s'ha obert el termini per presentar candidatures, que s'allargarà fins al 31 d'octubre. No en presentarà cap la directora actual, Issa Vega, tal com ha confirmat ella mateixa en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio. Diu que després de 2 anys al capdavant de la Fundació, cal que nous perfils hi entrin. Les eleccions tindran lloc el pròxim 29 de novembre.
Entre el 31 d'octubre i el 4 de novembre, una comissió electoral valorarà les candidatures que s'hagin presentat, mentre que del 7 al 18 de novembre els candidats podran presentar el seu projecte per la Bosch i Cardellach del futur. La directora de la Fundació, Issa Vega, opina que una de les línies a seguir ha de continuar sent rejuvenir l'entitat, tal com ha fet durant el seu mandat.
Realment hem generat nous membres durant aquests anys i membres joves, i crec que sí que jo crec que és un repte i que el vam afrontar i s'ha de seguir afrontant aquesta idea de que els membres tinguin, doncs, una representativitat de la societat i, per tant, gent gran, gent jove, gent de tot arreu i de totes les naturaleses, no?, en aquest sentit, perquè això ho fa plural i ho fa reflex del que tenim.
En total es renovaran 5 càrrecs, el més important, el de director o directora. Issa Vega va agafar les regnes de la Bosch i Cardellach a finals de novembre de 2022, prenia el relleu a l'historiador sabadellenc Josep Maria Benaul, qui la va proposar pel càrrec, mort al setembre de l'any 2020 a conseqüència del càncer que patia.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
La nova temporada del cicle de concerts simfònics a Sabadell ja pica la porta. L'Orquestra Simfònica del Vallès arrenca aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre de la Faràndula amb la Sinfonia del Nou Món de Dvořák i amb la batuta d'Andrés Salado.
Es tracta d'un dels clàssics ideals per iniciar-se en el món de la clàssica, amb moltes melodies que resulten familiars i que s'han fet servir en publicitat i multitud de creacions posteriors. A l'assaig general del divendres hi haurà 400 alumnes de secundària, però la temporada portarà 6 concerts més amb diversitat de formats, com ha explicat el director de l'OSB, Xavi Puig, al programa Al Matí.
Sempre optem per tenir una gran diversitat de formats, aquí hi podrem escoltar música simfònica, tindrem cors, tindrem música de pel·lícules, tenim naturalment òpera a Sabadell, per tant, d'una banda, tots els estils hi són representats, fins i tot hi ha punts de jazz, hi ha punts de música sud-americana, i els famosos valsos de cada any.
La temporada promet emocions, centrant el focus al llarg de l'any en compositores com Mariana Martínez, un concert d'estrena mundial amb Marco Mesquida.
També tenim encàrrecs, també tenim obres que són estrenes absolutes, com per exemple un concert per piano que ens farà en Marco Mesquida. Aquest any vam col·laborar amb ell com a intèrpret, sí, i també com a improvisador, i el següent pas després d'improvisar ja és que ens compongui un concert, i aquesta serà una estrena mundial que farem aquí a Sabadell.
També es recuperarà un vals inèdit del sabadellenc Josep Lluís Guzmán, desaparegut ja fa 5 anys.
I de la música al teatre, perquè l'actriu sabadellenca Carlota Olzina participa al nou espectacle La Trena, que es pot veure al Teatre Goya fins al 13 de novembre.
Ella és la Júlia, una siciliana que ha d'afrontar la fallida del taller familiar. Explica de què tracta el text al programa Al Matí.
Parla molt de la sororitat i de l'empatia, de com ens podem posar a la pell de l'altre, i és un viatge apassionant i sobretot molt emocionant i que commou, i també, bueno, és una mica agradós, perquè també hi ha un espai perquè l'espectador reflexioni, no?, d'alguna manera, en quin món estem.
L'acompanyant Cristina Genabat, Marta Marco i Clara Segura, qui també dirigeix. Es tracta de l'adaptació pel teatre d'una novel·la de la francesa Laetitia Colombani. A més de 500.000 d'exemplars venuts i traduccions a una trentena d'idiomes, el llibre va ser un supervendes. Ara l'obra de teatre està tenint una bona acollida i, acabada l'estada del Goya, començaran la gira de la funció.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Dinosaurs Tour arriba a Sabadell. La millor exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaurus Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 30 espècies d'animals prehistòrics que podràs veure, sentir i escoltar. Una aventura inoblidable per a tota la família. Fira Sabadell, només els dies 24 i 25 de setembre. No et perdis Dinosaurs Tour. Compra ja les teves entrades a dinosaurstour.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Justícia reformarà la llei perquè els veïns d'un pis ocupat puguin instar el desallotjament si hi ha activitat delinqüencial o altera la convivència.
Aquesta excepció només serà aplicable, això sí, quan el propietari de l'immoble sigui un gran tenidor. Segons ha apuntat avui la consellera sabadellenca Lourdes Ciuró, també es podrà multar els grans tenidors que no actuïn enfront dels seus pisos ocupats conflictius.
Inspecció del Treball multa en prop de 79 milions d'euros l'empresa de repartiment a domicili Glovo.
Se l'acusa de vulneració de drets fonamentals a treballadors i d'obstrucció a la tasca de la inspecció. De fet, el cos ha regularitzat més de 10.600 falsos autònoms, segons ha explicat la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz.
I el govern polonès utilitza Pegasus per tirar endavant una agenda autoritària.
Aquesta és la conclusió del comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús d'aquest programa a la Unió Europea. Per tot plegat, des del comitè es conclou que s'estan violant greument les normes democràtiques.
Esports.
La cursa per la presidència del Club Natació Sabadell escalfa motors. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
A aquesta hora hi ha convocada una reunió a la Junta Electoral per fixar la xifra de signatures necessàries per proclamar les candidatures.
Un període que s'obrirà oficialment aquest divendres enmig de la polseguera que ha aixecat la trobada de tres dels quatre precandidats. En les últimes hores s'ha filtrat una imatge a la piscina exterior del centre de la Gran Via amb Joan Reixac, Àngel Vinyeta i Antonio Ortiz, precisament els tres que aspiren a desbancar Claudi Martí. En declaracions a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, Vinyeta ha descartat que es tractés d'una aliança per unir les forces.
Som tres socis que estem dinant al restaurant del club i aquí s'acaba tot. Vull dir, no veig com pot aixecar tal polseguera que tres socis dinin al restaurant del club. Mentre jo vaig estar present amb els altres dos companys, no es va parlar de res.
Membre de la candidatura de Miquel Torres el 2011 i el 2017, Vinyeta s'ha mostrat segur de passar aquest primer tall i ha explicat quina és la prioritat del seu programa.
Sobretot és recuperar tots els serveis que els socis tenim tancats en aquest moment, que són bastants, i que bé, nosaltres estem pagant la quota íntegra que ens correspon a cada un de nosaltres, i si cada cop tenim més serveis tancats, al final, potser la gent et dirà que no té sentit ser soci del club si no pot fer res.
Vinyeta acumula gairebé 50 anys com a soci de l'entitat i ha estat vicepresident de la Federació Catalana de Triatló. Assegura, a més, que no s'asseurà amb Claudi Martí. L'actual president, per cert, presentarà divendres les línies mestres de la seva precandidatura.
El centre d'esports Sergi Altimira i Ismael Atumán estaran a disposició de Gabri Garcia per rebre diumenge al migdia el Calahorra. Tots dos s'han exercitat amb normalitat en el segon entrenament de la setmana que ha tingut lloc aquest matí a Olímpia.
Altimira, no obstant això, sembla que no estarà per jugar els 90 minuts. Recordem que el migcampista de Cardedeu es va lesionar abans de la mitja part a Castàlia i la seva reaparició al Coll era massa arriscada. D'altra banda, Moja Keita ha entrat en el tram final de la recuperació de la lesió de turmell i avui ha fet gairebé tota la sessió preparatòria amb els seus companys. Qui ha rebut a Olímpia una trepitjada sense conseqüències greus és Alberto Fernández. L'atacant murcià ha valorat en roda de premsa les paraules de Gabri al Collao, en les quals demanava als seus un canvi d'hàbits.
Se comentó algo con los jugadores y eso, pero bueno, Creo que estando un poco más metido, centrándonos más, sabiendo claramente lo que tenemos que hacer. Y bueno, ya te digo, como te he dicho antes, creo que el equipo todavía está en rodaje, creo que nos falta un poco de tiempo, que vamos mejorando cada día y creo que enseguida tendremos ese punto que es el que necesitamos.
A tot això, el club ha fet oficials aquesta tarda. Els quatre capitans d'aquesta temporada són, per aquest ordre, César Morgado, Guillem Molina, el mateix Altimira i una de les cares noves de l'estiu, Armando Corbalán.
La temporada al bàsquet català es posa en marxa aquest cap de setmana. Entre categories masculines i femenines, Sabadell tindrà un representant a Copa Catalunya i quatre a Primera Catalana.
A la màxima categoria territorial masculina, després del descens del bàsquet Pia, només hi serà el Club Natació Sabadell, els de Jonathan Ramírez, amb tres cares noves, Debuten diumenge a 6:45 de la tarda a la pista del Natació Terrassa. El tècnic no està massa satisfet amb el grup on han quedat enquadrats.
Me gustaba un poquito más el grupo que teníamos el año pasado, ya no por cercanía, sino porque, bueno, creo que es un grupo que se jugaba mucho más a baloncesto. Y bueno, y este año yo creo que el grupo donde vamos, que vamos a mucha pista de Barcelona, pista pequeñita, que, bueno, pues no es realmente el tipo de básquet que nos acaba de gustar.
Els tres últims baixen directament i el desè i l'onzè fan la fase de permanència. Per dalt, els dos primers i els dos millors tercers es classificaran per la final a 8.
Un grau per sota, Primera Catalana, hi haurà enguany dos representants sabadellencs, el bàsquet Pia, després d'aquest descens, i el Sant Nicolau.
Tots dos amb relleu a la banqueta. Els escolapis, que debuten diumenge a les 6 al carrer Garcilaso contra el Sant Andreu Natzaret, estaran dirigits per Raúl Pellitero.
Creiem que és una nova etapa, que hem de crear un nou grup fort que vulgui treballar, que vulgui créixer, i a partir d'aquí és el que estem fent, anar cada dia més treball, millorant cada entrenament i on ens porti la lliga i cada entrenament.
Per la seva part, el Sant Nicolau haurà d'esperar una setmana més per debutar, ja que el duel a la pista del Círcul B s'ha ajornat fins al novembre. En substitució de Marc Bruguer, ha agafat les regnes el director tècnic Andreu Cervera. I a la Primera Femenina també hi ha relleus. A l'equip grana, precisament, Quim Soler arriba procedent del Cerdanyola en substitució de Gemma Lorente.
Nosaltres intentarem aspirar al màxim de les nostres capacitats. Sí que és veritat que, com et deia, els amistosos que hem realitzat els hem realitzat contra equips bastant forts de la Lliga i hem sortit bastant contents. I llavors nosaltres intentarem optar a tot.
El primer partit serà dissabte a les 4 de la tarda a casa contra el Ripollet. L'endemà, a 2:45, debutarà al pavelló sud el Sabadell Bàsquet Vallès, veient-se les cares amb el Jack Sanz. Quim Gómez, director esportiu i substitut de Miqui Mulgosa, qui seguirà encapçalant la branca femenina de l'entitat, parla dels objectius de l'equip.
L'any passat ja és un equip que va anar de menys a més al llarg de la temporada i va acabar, la veritat és que molt bé, i el que volem és seguir una miqueta amb aquesta línia. Hem fet poques incorporacions, mantenim la base de l'equip de l'any passat i, per tant, pues, seguir construint i seguir la feina que va fer molt bé el Miqui la temporada passada.
Recordem que enguany només hi haurà dos equips femenins a la categoria després del descens a Segona Catalana del club.
I aquest cap de setmana també comença la seva temporada el primer equip masculí de tenis taula del Club Natació Sabadell. En aquest cas ho fa a Primera Nacional després de baixar fa uns mesos de Divisió d'Honor.
I amb una profunda remodelació a la plantilla, els joves Ivan Ruiz i Dani González han marxat a Alemanya i a Esparreguera respectivament. L'únic fitxatge és el portuguès Nuno Gonzaga, mentre que de la casa hi ha Àlex Sayago, Marc Ferruz i el joveníssim Luca Kidaxeli, nascut l'any 2008 i proclamat campió d'Espanya infantil aquest mateix estiu. Àlex Bocanegra, tècnic de la secció, explica la decisió de pujar-lo ja amb el primer equip.
Ja porta una trajectòria bastant interessant, no? Aquest any també al repetir el títol, no?, com a campió d'Espanya, en aquest cas d'infantil, ja porta una temporada sencera al carrer de Sant Cugat. Sí, jo crec que ara ja és el moment, no?, de que jugui el primer equip, a més coincidint també amb el descens que vam fer l'any passat. Llavors jo crec que és una bona oportunitat per intentar veure com evoluciona i veure si tenim opcions a poder pujar.
El Natació Sabadell de tenis taula sortirà a la categoria amb l'objectiu de pujar novament a Divisió d'Honor. Els tres primers del grup es classificaran per les fases d'ascens a finals de maig. El debut serà aquest dissabte a les 5 de la tarda a la pista del Reus Ganxets Miró.
I acabem amb un apunt d'esquaix perquè Iker Pajares ha caigut eliminat a la segona ronda de l'Open d'Egipte.
Sí, després de cedir ahir davant l'escocès Greg Loban, número 34 del món, en un duel maratonià d'una hora i 3/4 que es va resoldre al 5-7, 11-8, 11-13, 11-8, 5-11 i 11-9. El del tenis Sabadell no va marxar satisfet amb l'arbitratge.
Un partit amb molta controvèrsia arbitral. El paper de l'àrbitre hi va jugar un paper molt gran, on crec que no em va afavorir, sobretot a les últimes decisions. I bueno, quan aquests partits tan igualats, no?, on el nivell dels jugadors està tan igualat, decisions arbitrals fa que es decantin cap a un cantó de la balança.
Recordem que era el segon torneig consecutiu de Pajares després de reaparèixer fa uns dies de la lesió al tendó d'Aquiles. El pròxim compromís serà el US Open del 8 al 15 d'octubre.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 21 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Mussol Maltès i després la Mona al Taló. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.